Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio l'any 1995 i que, com sabeu, aquesta temporada emetem a partir de divendres sempre al podcast a vilaweb.cat i també a les més de 150 emissores de ràdio ja que l'emeten arreu dels països catalans, sobretot les emissores de la xarxa, el que abans era Comràdio, el divendres, la mitjanit de divendres a dilluns, de divendres a dissabte, caram, a les 12 de la nit, és això, ara que mai saps dir quina hora és, però també emissores com Ràdio Reals a Perpinyà, Ràdio Túria València, etcètera, etcètera. Com cada setmana, el Martí Crespo, que ens explicarà el convidat que tenim i tot el que n'hem parlat. Què tal, Martí?
Bon dia.
El Joan Jofre,
molt bon dia,
armat del seu etern iPad, que segur que ens farà una explicació insòlita sobre alguna cosa de l'iPad.
Encara no m'ho ja temps del sistema operatiu de provar-lo. Sí, l'he baixat, però encara no l'he provat.
Ja en parlarem. I amb nosaltres aquesta setmana, que és una magnífica setmana per tenir-lo, no, que consta que no estava previst que passara tot el que ha passat, però és perfecte, en Salvador Cardús. Salvador, què tal?
Què tal, com està?
Salvador Cardús, com sabeu, entre les múltiples facetes, activitats i feines que té, té una cosa que es diu La Fàbrica, que després explicarem el que és, perquè d'alguna declaració que ha fet sembla que sigui un no-res, un grup d'amics, 50, que fem coses. I La Fàbrica ha proposat algunes idees ja molt interessants. Una ha tingut un èxit espatarrant, que és l'espolímetre.cat, aquest comptador de quants diners anem perdent des que et connectes a la pàgina, que fa molta impressió. Parlarem d'això i segurament l'actualitat hi pesa molt i per tant acabarem parlant vés a saber de què, però això ja és el que sol passar sempre en aquest programa en el qual parlem no de tecnologia d'internet, sinó del que fa la gent amb la tecnologia i amb internet.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El Joan Jofre, no sé si vol obrir l'espolímetre, però si obris l'espolímetre amb el teu fantàstic iPad...
Ho estava intentant.
I l'iOS 6.
I la... Sí, i l'iOS 6, sí, això és el problema, que encara no sé com va.
Deixem l'espolímetre de moment. Per cert, espolímetre. Perquè n'hi ha molta gent que m'he trobat que no sap si és espolíòmetre o espolímetre. Espolímetre.cat. Si l'obris, comença a dir-te, es diners, espolímetre en Vesa, veus? Tindré un... i pat al costat ajuda a veure els errors de la gent. Si l'obris, te comença a dir quants diners des del moment que has obert la pàgina comencen a marxar de Catalunya i no tornar, que al final és aquesta la definició de l'espoli fiscal en el qual es basa l'espolímetre. I és, per tant, un comptador que compta des de... ara ja portem... Això són 5 euros?
6.000
euros. 7.000. O sigui, només parlant ja s'han anat a 7.000
euros. 8.000,
9.000, això només parlant. Sí, sí, només sí. Parlant. Van marxant. 10.
Van marxant, sí.
Podríem deixar això... a veure el programa al final.
Exacte.
Del programa quan s'han marxat.
Sí. Aquí permetria veure el que portem de dies. Avui ja han marxat 24 milions d'euros cap a Madrid que no tornaran. Avui. Aquesta hora.
Estem gravant un... això cap al migdia, són la una i alguna cosa.
També tenim des de que ha començat l'any.
Sí,
aquesta és gran, eh?
11.000
començat...
milions.
11.800, quasi 12.000.
Sí. Ves, és d'aquelles iniciatives fàcils, senzilles, però de gran impacte, que suposa que el Martí Crespo ens explicarà com s'hi han creat o com s'hi ha arribat aquí en el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Aquests últims temps ens hem acostumat al fet, doncs, que cada acte multitudinari, cada festa major, cada mobilització o diada reivindicativa, doncs, tingui una mica la seva aplicació o web específica. A l'Internauta, per exemple, doncs, va passar fa alguns mesos el David Alcubierre per parlar-nos del Sant Jordi, que era una prolongació a les xarxes socials, doncs, de la diada de Sant Jordi a les Rambles del País. I en la multitudinària, doncs, manifestació de l'11 de setembre, doncs, vam tenir l'exemple de la gent de Can Antaviana, que espero algun dia els haurem de portar aquí, s'ho mereixen, que van dissenyar a petició de l'Assemblea Nacional Catalana, doncs, la magnífica web 11s2012.cat, des d'on es podia seguir en directe la mobilització a Twitter, Instagram, de tot el que era la manifestació.
Fotos magnífiques a Instagram, sí. Per cert, sí, sí. De la manifestació.
Doncs conscients del poder de les xarxes socials, de les aplicacions mòbils i de les eines digitals en la mobilització ciutadana i la compartició d'informació, un grup de gent, doncs, sota el nom de la fàbrica i sense estructura formal organitzada, tot i que és ara sembla complicat que no hi hagi aquesta estructura, però bé, ja ens ho explicaran. Sí. Doncs ha començat a desenvolupar des de fa 2 mesos iniciatives i instruments a internet en favor de la difusió de projectes independentistes. Es va presentar a primers d'agost, com deia, doncs amb l'espolímetre, que ara ja va sumant, ja en tenim
75.000
euros.
I es pot llegir sense ulleres de llegir.
Sí, sí, es veu gros,
És gran.
I després, just abans de l'11 de setembre, doncs per mitjà d'un elaborat vídeo a YouTube, doncs es va presentar una altra iniciativa, que era el CLAM, bé, era una proposta, llibertat, sí. Una proposta doncs de crit o CLAM innovador per la manifestació.
Que va triomfar bastant, és allò de què vol aquesta tropa, un nou estat d'Europa. Ja ha calat, això ha calat.
Sí, sí.
Demostra, per tant, que internet té força,
Té força. I a més sí, se sentia,
Sí, sí.
I per aquells mateixos dies, bé, tot i que una mica doncs, amagat doncs, per l'actualitat, la fàbrica va llançar l'agenda sobiranista, que és, té la intenció, la voluntat d'integrar doncs, la dispersió actual d'actes sobiranistes que cada entitat organitzadora doncs, anuncia pel seu compte en un sol espai, que és agendasobiranista.cat. Són les primeres iniciatives d'aquest laboratori d'idees a la fàbrica, doncs, que en principi doncs, és format per una quarantena de persones, una quarantena, cinquantena de persones, sense subvencions ni recursos propis, però amb ganes de continuar agitant.
Mm-hmm. I amb ganes de causar impactes com aquest, no?
Sí. De fet, el naixement és tan imprecís com el seu funcionament, almenys fins al moment present, no? A mi, els últims 2 o 3 anys se m'havien adreçat persones simplement perquè com que escrius articles i poses el correu, doncs et localitzen, no? Gent que deia, escolta'm, des del meu àmbit professional, què puc fer? Com podria contribuir a que aquest país faci els passos que ha de fer cap a la seva emancipació? I jo, que a més va coincidir amb el temps que era degà de la facultat, em va semblar que no podia, és a dir, m'apuntava el nom, parlava amb ells, em prenia nota, deies, no, jo sóc un acadèmic, diríem, tinc un altre negoci, diríem, que és del que visc. A més, sent degà, em semblava que tampoc no podia assumir segons quin tipus de papers més públics, diríem, perquè, en fi, ja em van crear prou problemes a la pròpia casa. Però a l'acabar sí que ens vam reunir tots i ens hem dedicat a pensar això, projectes que tenen una dimensió modesta en quant a recursos, però que en canvi en molts casos demanen una certa capacitat de crear i de realitzar-los, però això és com que tenim la gent competent per fer-ho, ens va molt bé. I ho hem fet. El primer estudi, que és un que no està publicat però que ens va semblar que era molt important de fer, era un estudi sobre el perfil dels ciutadans que es mostren dubtosos davant de la independència. Ja sabem que hi ha un 20% de gent que dirà que no, que en fi, no se'ls pot demanar que s'apuntin el que no creuen.
Només faltaria, seria molt perillós que un país diguera el 100% que sí.
En tenim un 50 o un 55% creixent que diu que sí, però llavors hi ha aquest 25-30 que dubta i que és el qual seria bo de poder-nos adreçar, i per tant el primer que vam començar va ser, diguem, a partir dels estudis que ja estan fets, diguem, mirar de trobar quins són els perfils, quins són els punts febles, i en fi, amb això encara ja tenim algun primer informe, però seguim treballant, tenim gent en el nostre grup que pot fer això molt ben fet. Vam passar després a l'espolímetre, tot i que el projecte inicial era més ambiciós, perquè volíem també materialitzar-lo en algun marcador amb espais públics.
Com han fet els americans,
sí, exacte,
amb algo,
no?
Recordo
amb ampolles de Coca-Cola, per exemple,
no,
amb el dèficit públic. El dèficit públic dels Estats Units, i això hi ha marcadors tant a Times Square com n'hi ha a Boston, hi ha diferents llocs.
A la Convenció Republicana el tenien allà tota l'estona.
Doncs la idea, de fet, és tan original com això, és a dir, escolta, nosaltres podríem fer el mateix, passa que aquí les regulacions municipals per posar alguna cosa al carrer són tan complicades i tan demanen tantes garanties que té uns costos més que el mateix marcador, gairebé és més car instal·lar-lo, no? I en canvi aquest altre és un sistema molt més, en fi, que té una potència espectacular, això en poques hores va començar a circular. Ara l'anem millorant perquè ara ja hi és en diferents idiomes, per tant es pot veure en anglès i es pot veure en altres llengües. També ja hi ha un widget que el pots posar en el teu blog, en el teu web, perquè es quedi fixat això a qualsevol que t'entri a la pàgina. Pensem que tots els municipis per la independència, si volguessin, ho podrien posar també a les seves webs municipals, és a dir, es tracta que l'instrument vagi agafant característiques. Estem preparant aplicacions per mòbil, vol dir que això s'anirà expandint. I llavors n'hi ha d'altres, en fi, no em vull allargar més del compte, no sé si...
No tenim temps, en aquest programa però, sempre
exemple,
tenim molt de temps per parlar.
De manera molt, molt ràpida, però és que la gràcia de tot això que estem dient és precisament que el temps el pots controlar molt bé, diguem, pots anar molt de pressa a realitzar coses que amb altres sistemes són molt lents, no? Davant de la manifestació ja feia temps que en parlàvem de la necessitat de trobar nous crits perquè per començar aquest de l'independència és un crit que des del punt de vista tècnic, per dir així, no encaixa bé la cantarella i l'accentuació de la paraula, no? I és com un manllevat d'un altre context lingüístic. Diem, ens falten crits propositius que incorporin Europa, que siguin tant des del punt de vista musical com des del punt de vista lingüístic siguin curosos i tinguin una certa qualitat. I el que vam fer va ser reunir-nos, vosaltres ho vau explicar magníficament bé, ens vam reunir amb el Màrius Serra i amb el Jaume Iats, que és un musicòleg que té la seva tesi de doctorat sobre crits de manifestació, precisament.
Ah, sí?
Sí, sí, és un expert
una
en
tesi,
això.
Una tesi doctoral sobre crits de manifestació.
Sí.
És bo, això.
Sí, sí, amb diferents llengües, diferents contextos polítics, és una persona interessantíssima de conèixer, i ens vam reunir, vam dir, escolta'm, a veure què podem fer, i en una hora vam triar dels que se'ns van acudir, alguns que ja estaven mig pensats.
Bueno, a més el Màrius és una màquina.
És una màquina de fer-ne.
Llavors en vam agafar un que ens va semblar que era molt oportú per a aquesta manifestació. L'endemà un músic hi feia una composició, una base musical, el dia següent s'enregistrava amb uns estudis, a l'altre un hi posava imatges i el divendres el llançàvem. I en menys de 24 hores ja teníem, no sé què, eren 15.000 visites al YouTube, a part de les visites que rebíeu per gent com VilaWeb, a través de Vimeo i d'altres, que aquestes no les tenim comptabilitzades. Per tant, la dispersió va ser, la divulgació va ser enorme, i la idea seria continuar, perquè en tenim d'altres.
La prova va ser que a la manifestació la gent ho cridava.
I el vespre es cridava també a la trobada. Per exemple, una que no hem difós, però que la tenim a punt, és una que ha fet el Mario Serra amb una lletra amb la música del Guantanamera, que és una cosa que es canta molt als estadis de futbol i que per tant, diguem, la música ja acompanyaria molt directament el crit. L'Isidor Marí ens n'ha proposat també algunes altres amb tonades populars, amb tonades algunes amb músiques de també hem musicat el submarí groc dels Beatles, i per tot això, bueno, hem d'anar-ho païnt, hem d'anar-ho, diríem, fent córrer, no?
Però que em fa gràcia, perquè de la manera que parles, tot és molt 2.0, és a dir, la cultura, això moltes vegades ho comentem, no? És a dir, la cultura 2.0, que és una cultura que naix molt de la informàtica pura i dura, que salta a internet, cada vegada passa més també a la societat, no? És a dir, no, ni tan sols ja us plantegeu la formalitat, sinó l'eficàcia, no?
Sí, sí.
Ja està, escolteu, això sí. Que funciona, que són coses que no li donem valor, però que han canviat molt ràpidament socialment.
Que donen una agilitat impressionant, és a dir, perquè l'intercanvi d'informació, la possibilitat de posar-la en circulació, el d'enviar un correu i escolta'm, i l'altre t'envia i dues propostes més, i a vegades el que passa és que no tens els dispositius per poder entomar, diguem, l'impacte que arriba a produir això, no? I per tant, doncs, aquest és el desafiament, diguem, també de moure's en una... que tens la impressió que no aprofites tota la potencialitat que té el mateix instrument o aquest tipus de funcionament. Tenim altres coses, l'agenda sobiranista, que aquesta l'hem d'acabar de polir per fer-la més funcional, però nosaltres vam fer un petit treball que jo vaig quedar... És que, a mi la realitat sempre em depasses i sempre t'acaba sorprenent, no? Ja, jo mateix vaig fent conferències pel món i saps que hi ha molta activitat per tot el país, però vam dir, escolta, fem una cosa, abans de fer l'agenda mirem de quines magnituds estem parlant, no? I vam agafar 5 entitats, tenim un llistat de 140 organitzacions independentistes, però vam agafar les principals, independentistes, sobiranistes, no? Vam dir, a veure, agafem, per exemple, em sembla que eren Òmnium, el Cercle Català de Negocis, la Fundació Catalunya Estat, la CAL i l'Assemblea Nacional. I mirem quantes coses organitzen aquests 5 només. N'hi ha molts més, n'hi ha que a més són molt actius, però agafem només aquests 5. Des del gener del 2012 al juliol vam comptabilitzar una mitjana de 50 activitats setmanals.
Setmanals?
Setmanals, 50 setmanals. I cada setmana en aquest país, com a mínim, perquè excloem els partits, que també fan les seves activitats, i excloem la de les altres organitzacions que també funcionen, i aquelles que són més espontànies perquè són d'àmbit local i que neixen, doncs, jo què sé, de l'Ateneu o del... No, les que organitzen només aquestes 5 entitats, hi eren més de 50 activitats setmanals. Doncs, home, doncs això... estaria bé no només afavorir que la informació circuli, que la gent ho sàpiga, sinó també visualitzar aquesta potència. Perquè ara hi ha gent que ha vist la manifestació i diu, què us ha passat? Què us ha passat? Hòstia, que fa uns quants anys que estem fent feina. És a dir, fa uns quants anys que aquest país es mou. Això no és una bromera d'un dia, d'una emprenyada. Això és el resultat, hòstia, de 50 activitats o de 60 o 70, vés a saber les que hi ha cada setmana per tot el país, totes amb un èxit notable de participació, i això s'ha anat fent el seu camí, ha anat introduint una nova perspectiva, un nou discurs. I encara estem per... Ja acabo per només explicar-vos els que tenim pràcticament ja realitzats, els altres més val no explicar-ho perquè no sabem si acabaran duent-se a terme, però estem acabant de preparar una cosa que en diem la primavera sobiranista o primavera independentista, ja veurem com s'acaba dient, i el que hem fet és intentar recollir des del referèndum del 2006, per dir-ho així, des del fracàs de l'Estatut, fins ara, jo crec que ara hauríem de tancar-ho, agafar aquest període de 6 anys, i veure com posar en una base de dades, que de fet la tenim feta, i ara això ho hem de volcar en una pàgina web, posar tots els documents que han anat apareixent durant aquest temps. Articles de diari, totes les conversions a l'independentisme que hem anat veient en els diaris, documentals, lipdubs, eslògans, tot el... Tenim més de 800...
I tota aquesta documentació la teniu?
Tenim més de 800 documents...
Això és la base del Museu de la Independència.
Tenim més de 800 documents d'informes, estudis que s'han fet, tot el que hem anat recollint, i això estaria bé que es pogués... Volem que sigui accessible, que hi hagi els links corresponents per poder-hi accedir. Això ens donarà una visió clara de la cronologia d'aquest desenvolupament en forma de bola de neu, no? Perquè és que ara realment ho hem de tancar, perquè és que ara no és que no hi ha temps ni d'entrar tot el que s'està produint constantment, perquè és que abans, jo què sé, una entrevista del Mas al Le Monde era un document interessant, ara cada dia tota la premsa internacional en parla, ara ja pràcticament això ja està sobre la taula, però si som capaços de poder-ho mostrar bé i de fer-ho accessible, jo crec que tindrem moltes vegades, fins i tot pels que ens dediquem a aquestes coses, dius, escolta'm, aquell article que va escriure el Requejo, La Vanguardia, que no sé què, o aquell editorial de la conjunta dels diaris i tal, on ho puc trobar? Aquí trobaràs l'enllaç i podràs trobar el document, i per tant ens pot ser, jo crec que pot ser un instrument també molt útil de visualització del que ha passat. Tots aquests que diuen què ha passat, doncs aquí ho teniu.
El format que m'interessa també és això, dir, vosaltres us reuniu, suposo que feu molta cosa per correu,
sí,
per
poc, tal, molt poc reunions.
N'hi ha molt poc formalisme, no? Uh-huh. Tota aquesta cultura, jo a vegades tinc la sensació, per exemple, esta setmana, no?, a la vista del que ha passat, la reunió de la Moncloa i tal, a vegades tinc la sensació de que la cultura catalana, obligada probablement, és molt més fresca, la cultura política estic parlant, és molt més fresca en el sentit que té menys formalismes i s'ha acostumat molt més a ser 2.0 i que en canvi la cultura espanyola està profundament formalitzada, no? És a dir, l'actitud, per exemple, de la Moncloa, no, és que no van dir que n'hi havia la reunió, no? I fins i tot, i en canvi la web del govern català anava enviant per Twitter que estava passant i les fotos, fotos de la reunió i tot. N'hi ha com dos tempos que a lo millor pot tenir a veure en que nosaltres, al no tenir unes institucions estatals formades de 300 anys enrere i no sé què i tal i qual, podem anar més, més per lliure, no? I és curiós perquè tinc la sensació com si això s'està convertint en un dels grans avantatges diferencials. Que nosaltres, amb molt poca estructura, la mateixa assemblea. És a dir, a qui li anava a cabre en el cap que una cosa organitzada fa 5 mesos, que ningú sap ben bé el que és, siguem sincers, seria capaç de fer la mobilització més gran de la història de Catalunya. Vist des de l'estratosfera, el marcià que aterra, no s'entén molt, no? I és possible que sigui un avantatge, aquesta cultura...
El mateix, les mateixes consultes que es van fer als 550 municipis, jo confesso que, no és que ho he de confessar, és que com que ho vaig escriure, jo quan em van dir que a més d'Arenys ho volíem fer a altres llocs, vaig dir, escolta, oi que ens ha anat bé, no ho espatllem això, ara no espatllem l'invent, no? Que em vaig equivocar perquè sí, diguem, això es comença a córrer i no saps qui organitza i hi havia tres coordinadors, diguem, o tres coordinadores diferents, no? però això té una capacitat, una potència enorme, i això jo crec que algun dia amb més distància ho haurem d'explicar, però el que ens haurà passat ara, el que ens passa ara, és conseqüència directa d'això, no en tinc cap mena de dubtes, i sense aquesta capacitat d'utilitzar mecanismes informals, diguem, no institucionalitzats, això és el que ens ha donat una força enorme per trencar també les rutines clàssiques de la lògica política. Jo estic segur que... Jo he mirat de teoritzar-ho a vegades més en general, jo he dit que però que són aquelles coses que els dius sense saber si són així, és a dir, que són... Però jo crec que el no tenir estat ens ha fet especialment irreverents. Això té moltes pegues perquè a vegades no, doncs, ni respectes prou a la tradició o a la llengua, diguem, que ens fem servir com de qualsevol manera, ens carreguem edificis històrics, és a dir, hi ha una part de tradició que la perds per irreverència, però aquesta mateixa irreverència és el que ens ha fet resistir, ens ha permès resistir patacades fortes, que si haguéssim volgut ser sòlids ens haurien enfonsat. I ara estem igual, diguem, ara quan sents a dir això, que potser suspendran unes eleccions, home, vist des d'aquesta perspectiva, diguem, de la fragilitat com a virtut o d'haver viscut a l'intempèrie, facin el que vulguin, és a dir, no tens l'impressió de que és una amenaça real. Per ells els deu semblar que t'amenacen molt fort i tu dius, bueno, escolta, no em sembla que m'hagi de fer especialment mal això.
Bueno, tens aquesta sensació de que som un país líquid i per tant ens escaparem d'entre els dits, no?
Exactament, exactament.
Ens prohibeixen les eleccions, doncs farem com en Arenys de Munt, en farem unes o inventarem alguna cosa. Però jo crec que ell també, dit a la manera de Joan Fuster, cursiva, no són conscients tampoc de com ha canviat el món. Jo crec que això és un fet que estos dies també s'ha vist molt i que determinada premsa anglosaxona, per exemple, posa molt de relleu, no? Com s'han quedat antiquats, per dir-ho d'alguna forma, no? Com, tu ara has dit mecanismes, l'ús de mecanismes informals, ells són l'excés de la formalitat, no? I aleshores, clar, quan tu davant d'una situació com aquesta l'únic que se t'acudir és la Constitució, clar, és incomprensible. O sigui, tret del seu cercle...
La resposta del rei, per molt que l'hagi vehiculat a través d'un bloc, però és clar, la forma és antiga, el discurs és perpèntic, és ranci, és a dir, però vostè què es pensava? Que fent aquí un discurset d'aquests, perquè el passava per internet, diguem, tindria alguna conseqüència? És que això és no ben entès res, no ben entès ni quin instrument utilitzes, ni quin llenguatge has de fer servir, i naturalment això ha merescut el menyspreu, no ja dels que no són monàrquics, sinó de les figures polítiques de primer nivell, que generalment fins ara, quan parlava el rei, digués el que digués, es mossegaven la llengua i feien veure que li tenien un cert respecte. Escolta'm, quan un govern, i penso que era el Mas, no? Escolta'm, no li hem dedicat ni 30 segons, hòstia, més que...
Sí, sí.
Clar,
sí,
sí, és molt bèstia, això.
Sí, sí, ahir, en la conferència de premsa a Madrid, que jo crec que va ser... digna d'estudi, perquè la sorpresa entre els periodistes madrilenys era molt gran, va deixar anar un parell d'aquestes sèries, no? Sèries que no estan acostumats ells tampoc a que se'ls parlen aquest to, que es diguin aquestes coses, no? Perquè ahir n'hi ha una fractura, efectivament n'hi ha una fractura molt gran de
cultures. Però és el que tu deies, és a dir, jo crec que estan convençuts de que aixequen la Constitució i ja ho tenen tot solucionat.
Sí, i en això són molt, molt, molt antics. Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Salvador Cardús, amb Joan Jofre, amb Martí Crespo, a partir de les iniciatives de La Fàbrica, aquest col·lectiu informal en el qual hi ha en Salvador Cardús i que és el responsable, entre altres invents, dels càntics aquests de la tropa i el nou estat d'Europa, o de l'espolímetre.cat a internet, també del calendari d'activitats sobiranistes, etcètera, etcètera, i de moltes més coses que segur que els pròxims mesos anirem veient.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC. Ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
L'espolímetre.cat, aquesta màquina que va comptant quants diners anem perdent...
Encara no hem fet mitja hora i portem 777.000 euros.
Que han marxat.
Ah, que
han marxat cap a Madrid i que no tornen.
Espolímetre. En aquest programa,
I tant.
Hi ha un milió i mig i tot.
Milió i mig, va.
Mira que ens permetríem fer coses, quan ho penses.
Home, algun cafenet ens prendríem. Espolímetre.cat, una de les iniciatives de La Fàbrica, aquest col·lectiu informal en el qual hi ha Salvador Cardús, que és el nostre convidat aquesta setmana a l'internauta, amb el Martí Crespo, amb el Joan Jofre i a l'altra banda de vidres, per cert, amb el Jordi Carreño. Comentàvem això, no?, de que n'hi ha com dues cultures, no? Ells es pensen que trauen la Constitució i ja està, i que tu t'hi has de quadrar, o fan propostes insòlites, perquè, clar, ahir ahir jo vaig sentir una de les més insòlites que he sentit últimament i la meva capacitat comença a estar superada per la realitat, no? Que és quan el ministre de Justícia, el senyor Gallardón, diu és que encara que Catalunya es faci independent continuarà sent espanyola. I aleshores ja... bueno, és que clar, ja n'hi ha un límit en el que el discurs ja no saps què dir, no? Perquè què dius quan algú t'hi diu això, no? Dius, escolta... quan a més no parem de fer trampes. Jo sempre n'hi ha una trampa...
Jo sempre n'hi ha una trampa
que m'agrada fer-la a Madrid perquè els poso molt nerviosos, que és dir, quin és el primer ferrocarril espanyol? I en seguida te diuen, Barcelona-Mataró. Dius, no, Matanza-Santiago. El primer ferrocarril d'Espanya és Matanza-Santiago. Uh-huh. Que Matanzas i Santiago ara no siguin Espanya, que Cuba ara no sigui Espanya, és un altre tema. Però el primer ferrocarril espanyol és aquell, no? I aquest, i per tant, quan Mataró i Barcelona ja no siguin Espanya, haureu d'inventar-vos un altre, que no tinc idea de quin serà el tercer. Però
una cosa que hauran de fer els espanyols, que per dir així els haurem d'acompanyar en el sentiment, és precisament a fer el dol. I si us heu fixat, quan algú es mor, el primer que fem és precisament fer el que ara estan fent els espanyols, que és negar la realitat. Dius, hòstia, però si no pot ser, però si ho vaig veure ahir, però com pot ser, però si estava la mar de bé. Sí. Però no fotis. No és que no sigui així, però el primer que fas és afirmacions de negació de la realitat, que és una manera d'intentar incorporar la nova situació, l'impacte en la teva experiència. No? Després, la segona fase és començar a comparar, a buscar altres casos, per buscar, ostres, no, és que això ja havia passat, o això és una cosa que jo en conec un que també li va passar el mateix, no? Un accident semblant. És a dir, llavors comences a buscar, a intentar generalitzar una experiència que sembla única, que a més és una altra cosa que ara diuen, no, és que això no ha passat mai, no hi ha passat. Escolta'm, a Europa...
No para de passar.
La reunificació alemanya. Jo l'altre dia ho posava d'exemple, no? La reunificació d'Alemanya és un procés al qual hauríem de fer referència més sovint cada cop que ens diuen que no està prevista la Constitució, que no està prevista els tractats. Allò sí que no estava previst enlloc. Ni a la Constitució alemanya, ni a cap tractat europeu, ni es va fer cap referèndum, va costar un dineral, era d'un risc infinitament superior al de la independència de Catalunya, i escolta, políticament ho van resoldre, no van fer gaire comèdia, pim-pam, i resolt.
A mi m'agrada remarcar-ho perquè té dos valors molt importants. Primera, només es va aprovar pel govern. Sí, és a dir, no va haver referèndum, és que no va haver votació parlamentària. Mm-hmm. Ho va aprovar el govern federal.
És que no hauria passat. Ni en referèndum ni en el Parlament no hauria passat.
Per això va aprovar el govern i punt. I segona, quan diuen, no, és que tots els estats estaran en contra, és que no sé què, no sé quantos, França estava radicalment en contra. I va amenaçar amb trencar la Unió Europea. I d'ahir naix l'euro. Perquè Alemanya va dir... A canvi de la reunificació, acceptem que el Deutschmark perga força i que, per tant, hi ha una moneda europea. I, per tant, dos dels escenaris que ens posen al davant tenen una traducció magnífica en la reunificació alemana.
Per tant, una qüestió com la nostra, això té una resolució relativament fàcil, i començant pels espanyols, que també l'altra amenaça, que és que ara estan això, en la negació de la realitat, no? El ministre aquest d'Assumptes Exteriors que diu, és que no us deixarem entrar a la Unió Europea mai, no? Escolta, el problema és d'ells, si els deixaran entrar, perquè ells també quedaran fora, es canvien els escenaris, canvia el nombre de població, canvien les condicions, hauran de renegociar-ho tot. Nosaltres encara som els únics que ens quedarem més iguals de com estàvem, ells sí que canviaran. Per tant, aquí hi haurà d'haver solucions polítiques que no vull frivolitzar sobre la dificultat, i les resistències que hi puguin haver, però en el moment que es plantegin definitivament es resoldran políticament en 15 dies i no caldrà fer gaire comèdia.
Sí, sí, això segurament serà així, perquè és el que ha passat a tot arreu, és a dir, no n'hi ha cap cas, n'hi ha un factor que és el que atura aquestes coses sempre, que és la violència. És a dir, sí que és veritat, per exemple, el País Basc, tot i que ja no té violència, però com que l'ha tinguda recentment, tenen encara un problema, pesa, i això encara pesa, i tenen un problema, no? Per tant, el factor violència sí que pot aturar situacions d'aquestes, però als llocs on no n'hi ha violència, i així fins i tot l'ambaixador dels Estats Units es declara admirat de la tranquil·litat i això en la qual ho discutim tot, als jocs on no hi ha violència, és que és imparable, és que no n'hi ha... Però és que és també entendre les societats d'una forma molt estranya, no? És a dir, entendre que la base de la societat no és la població, sinó que és la maquinària administrativa, no? Que això el germà Bel en el seu llibre aquell, Espanya, capital, París, es deia, feia un retrat bo d'això, no? De com bueno, el substrat nacional d'Espanya és molt, com que és artificial, doncs posa més accent en la maquinària que sustenta l'Estat que no en la realitat del seu poble, no?
Ja que esmentaves abans de les declaracions del ministre de Justícia, són de caràcter ètnic, és a dir, quan ell diu ni que Catalunya s'independitzi seguirà sent Espanya, és perquè la seva concepció de nació és ètnica i diu, hi haurà espanyols, com que hi haurà espanyols seguirà sent Espanya, allà és, això és Sèrbia, allà on hi ha un espanyol allò és Espanya, no? És que vostè no se n'ha enterat que el nostre nacionalisme mai no ha sigut ètnic, o ho ha sigut molt poc, ha sigut a vegades de sardana, diguem, perquè ha sigut tot l'etnicisme que hi hem pogut posar, ha estat culturalista, diguem, però res més, i que en aquests moments l'assumpció d'aquest projecte d'emancipació no té res a veure amb el lloc on hem nascut, ni té res a veure pràcticament ja ni amb la llengua que parlem, i a més és d'una modernitat que això haurien de venir tots aquests teòrics i el Bauman i tots haurien de venir a estudiar què passa a Catalunya, això sí que haurien de venir, perquè això és una societat, diríem, que tot i que durant molts anys hem tingut la impressió que el fet de no tenir estat ens situava a la cua de moltes possibilitats de progrés, ara ens hem adonat que el nostre model era el bo, és a dir, que el nostre model de fragilitat ara és on va parar tothom, i per això ara els francesos han de pensar a veure què és l'identitat francesa i els britànics què és la britishness, i dius, escolti'm, vinguin aquí i nosaltres els explicarem com una societat plural, diversa, oberta, sense estructures d'estat, ha pogut sobreviure i ha après a viure i a ser forta amb aquestes condicions. Això simplement és això.
Això podria tindre una lectura de no ens fem independents, que és millor, seguida.
No, esclar, per exemple, amb una Catalunya independent...
Ara està donant idees a Madrid, eh?
No.
Els hi falten, realment no, els hi falten.
Però sí que vol dir que la independència l'hem de fer sense espatllar renunciar, això, sense renunciar a això. A vegades m'ho he preguntat i ja sé que són ganes, oi? Però com que sempre ens hem pensat tantes vegades que ho hem tingut temps de pensar-ho tot, però a vegades dius, si haguéssim tingut un estat, què hauríem fet amb la immigració? Com l'hauríem tractat? I a vegades penso que probablement ho hauríem espatllat. És a dir, que hauríem, igual hauríem fet com els francesos, hauríem fet fins i tot com els britànics, és a dir, i hauríem tingut una conflictivitat que aquí no hem tingut, perquè en no tenir estructures d'estat hem hagut de buscar estratègies molt més subtils, molt més intel·ligents, recórrer a la seducció, a l'intercanvi, a buscar fórmules que evitessin el conflicte, perquè l'hauríem perdut, i alhora que eren molt més incorporadores, era una mena de dissolució, això que dèiem, d'aquesta mena d'irreverència, de no fer drames de segons quines coses, no? I ara que ha vingut població estrangera amb algunes diferències culturals més pertinents, escolta'm, si ja s'ha hagut d'inventar, si es volia fer una rosada en una escola i no hi podia haver porc, doncs no hi ha porc i fotem una altra cosa, no vindrà de... No en fem un drama, no? I aquesta capacitat adaptativa, això no ho hauríem de perdre, perquè si ara pel fet de tenir estructures d'estat volgués dir imitar el que han estat els estats del segle XIX i XX, jo crec que llavors sí que per això és gairebé, ni jo no voto independència, jo voto independència per un estat a l'alçada de les circumstàncies, gairebé ens hem d'inventar unes estructures d'estat noves que no són el copiar els que ja tenen estats antics i que les han d'arrossegar i que a més a més són costosíssimes.
Jo crec que això és un avantatge, no? Justament, és a dir, jo crec que és un factor atractiu d'independentistes, en el sentit de dir, escolta, és que pots obrir un nou estat i el podem fer.
El podem
fer com vulguem. És a dir, probablement, o sigui, pensar de quedar-se a Espanya i intentar canviar Espanya, ho veig molt difícil. O sigui, bàsicament, eternament difícil. En paraules del ministre d'Exteriors, o de Justícia, en aquest cas. Jo et volia preguntar un altre tema, a veure, una mica tornant a la fàbrica, sí. No, no és estrictament de la fàbrica, però que hi ha una sorpresa majúscula, doncs, com s'està reaccionant, com creix l'independentisme des de dins, o sigui, nosaltres mateixos, jo crec que en certa manera hi ha un punt de sorpresa i com van les coses, però a mi també m'està sorprenent molt com van les coses a fora, és a dir, com ens estan veient des de fora. No és específicament, jo crec que la fàbrica fa una feina potser més interior, però bé, per exemple, doncs has dit que això, l'espolímetre ja l'heu publicat en unes altres llengües, cosa que és bastant interessant, sinó que potser em refereixo a un altre col·lectiu que crec que el funcionament seria molt semblant, això, aquest funcionament 2.0, que seria el col·lectiu Emma, que jo crec que també, vull dir, com l'ANC, han fet una feina de formiguetes, però des de l'11 de setembre s'està...
Des de a finals de juliol es comença a detectar un gir molt significatiu en la premsa internacional.
Això, el col·lectiu Emma hi té un paper decisiu.
I
és una altra vegada aquest mateix procediment. De fet, jo he tingut el privilegi de col·laborar amb el col·lectiu Emma en algunes de les seves activitats. Per tant, els conec bé i alguns membres del col·lectiu Emma són a la fàbrica, perquè en fi, aquestes coses són poroses i per tant uns ens ajudem als altres o uns són els altres. I jo també ara parlo de la fàbrica, però em parlo perquè sóc aquí, però això té una estructura molt horitzontal, és a dir, és molt, coordino perquè algú finalment ha de coordinar. Però, i efectivament el col·lectiu Emma ha tingut un paper decisiu en aquest esforç, fixa't, amb una enorme modèstia, però simplement d'estar pendents del que la premsa internacional deia de Catalunya i de reenviar informacions adequades, de fer petites notes, petits intercanvis amb els corresponsals, amb les direccions dels diaris, per explicar-los una altra versió, des de simplement una posició, diríem, respectuosa, tècniques, però també molt clares, i no amb les ambigüetats que estàvem acostumats aquí, que sí que no, escolti'm, des d'una posició independentista, diguem, sobiranista, secessionista, que a vegades diuen en el món anglosaxó, doncs escolti'm, el plantejament és aquest i els fets són aquests altres. I jo crec que, per dir, ara és una exageració, però potser no tanta, sense el col·lectiu Emma, l'ambaixador dels Estats Units no hauria dit el que ha dit. És a dir, que la seva capacitat d'influència o d'informació, jo crec que ha arribat allà on havia d'arribar, corresponsals i a diplomàcia.
El que passa que, de nou, és aquesta cosa de l'eficàcia per damunt de tot. És a dir, el col·lectiu Emma són gent benevolent, que fa això perquè vol, que no n'hi ha cap estructura al darrere. És cert que la tecnologia ajuda molt, és a dir, la manifestació de l'11 de setembre, per exemple, fa 15 anys o fa 10 anys, doncs no hauria estat vista igual, perquè, clar, internet ajuda molt a difondre tot això i és un món molt diferent i per tant, la visió de la realitat, el corresponsal típic que està a Madrid, que només llegeix la premsa de Madrid, ja és molt més porós, ja no pot, és molt més porós ell i les seues redaccions l'apreten. Com és que no parles d'això? Si està passant i ho estives que ni la BBC va estar informant en directe, en temps real, de la manifestació, no? Coses que tenen un impacte molt gran. Però de nou és aquesta sensació de l'eficàcia, perquè clar, un discurs que a mi m'ha cridat molt l'atenció aquests dies, hi havia, per exemple, l'altre dia un diari, em sembla que era El Mundo, que deia la manifestació li ha costat al govern no sé quants milions d'euros, i aleshores deia el lloguer de tants autobusos, el lloguer de l'equip de no sé què tal, i bé, clar, ells no podien entendre que allò ho fes la societat i no el govern, perquè estan acostumats a que el que no fa el govern, clar, a Madrid que hi ha empreses que les dirigeix el BOE i infraestructura estatal
o els sindicats, quan diuen van no sé quants autocars a Madrid a una manifestació, esclar, això és no, això és el sindicat posa l'autocar i l'entrepà, diguem. Per tant,
aleshores ells no entenen la riquesa i la vivantor de la societat i els desconcerta, no? I clar, la feina que està fent el col·lectiu Emma en un altre plantejament que no fos el nostre l'hauria de fer el govern, però segurament es pedrien la burocràcia del govern, no? En canvi, això és a tir fixe, no? Ara el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu algo que no és correcte. Doncs en un perfecte alemany, algú del col·lectiu Emma escriu al periodista del Frankfurt, que en això també han guanyat molt amb internet. Dit, saps qui és el periodista, tens la seva adreça de correu, no sé què. No
respons immediatament.
Pots anar directe al tir, no? Però clar, tota aquesta sensació de societat molt líquida que es mou constantment i tal, és molt difícil de contrarrestar-la des d'un model tan formal com és el de l'estat espanyol. No? I és que ni ho entenen. Es dediquen a dir això, que com si el govern haguera posat els autobusos. Ja ho aplicaràs.
Sí, sí.
No? Sí. Quan després vas pels pobles, jo vaig estar a Vilafranca, per exemple, hi havia no sé quants autobusos de l'ANC, però després hi havia autobusos dels castellers, autobusos de dos o tres partits, autobusos de no sé quin col·lectiu de no sé què. La gent s'organitza. I en això sí que canvia la cultura que internet representa, perquè permet organitzar-se d'una forma molt clara. Estem a punt de 1.300.000. Només xerrant, eh?
45 minuts. Menys perquè l'hem posat en marxa
una miqueta més tard. No? Sí, sí. Bueno, és d'aquelles coses que fan efecte. Que fan efecte.
Això ho poses amb un sopar, amb els amics, allò quan comences a sopar i quan acabes, i la gent, si és que quedava algú que no ho veia clar, que tenia dubtes sobre quin era el futur que necessitem...
Potser et passa la gana, convencent. Per això, veient les xifres com se'n van.
Sí, sí.
Bueno, te crea il·lusió també de dir, tot això ho tindrem. Mm. Perquè clar, tot això ho tindrem, no se n'anirà. No? Un dia no se n'anirà. Que no podem entrar al terreny de la ciència-ficció, però ja que ens queden alguns minuts així finals, sí que m'agradaria un poc. Tu deies abans, Salvador, aquí n'hi ha una etapa que és final de l'Estatut, referèndum d'Arenys de Munt, possiblement fins l'11 de setembre, i ara s'ha obert una etapa nova. Sí. Ara sí que és barraca. Sí. I jo crec que ningú sabem com serà això, jo crec que no ho sap ni el president Mas, ni ho sap ningú, però n'hi ha una certa inevitabilitat de que això passarà, no?
Jo crec que aquest és el punt en el que som. Eh? L'altre dia, no sé on era, citava una frase d'aquestes, que no sé si recordaré, del Cambó, que deia que no hi ha res que porti tan directament al fracàs com voler l'impossible o ajornar l'inevitable. Jo crec que ara ja sabem que és possible, és a dir, hem passat la primera fase. Ara hi ha molta gent que ha d'entendre que el que seria un error és ajornar l'inevitable, i probablement el país, amb un punt d'inconsciència, ja ho donem per fet, però aquí hi ha una colla de poders, d'allò que abans en dèiem poders fàctics, que aquests propers mesos, jo crec que aquests dos o tres mesos que venen, només enllà, hauran d'assumir que això és inevitable i que si s'hi resisteixen patiran, és a dir, que ni grans institucions financeres s'hi poden resistir perquè començarien a patir, perquè finalment tenen clients aquí, o que, diguem, els grans grups mediàtics o grans empreses, és a dir, han de començar a fer els seus plans estratègics tenint en compte aquesta nova dimensió. I per dir-ho així, com que generalment el món dels negocis és poruc, però també és pragmàtic, hauran de fer-se el seu plantejament, que com ens hi posem, doncs si és inevitable, no només no ho ajornem, sinó mirem de que com més curt sigui el trànsit, millor. Jo crec que ara, en tres mesos, hem de fer aquest, o el país ha de fer aquest salt, és que els que encara no ho veuen com inevitable s'ho empassin i comencin a actuar.
Però és que, perdona, jo crec que dels que tu dius porucs dels negocis, ho tindran molt fàcil. Tindran molt poca feina a fer. Seguiran en el mateix estatus que estaven i seguiran fent el mateix.
Sí, sí, sí. Home, alguna feina sí que tindran, perquè pot ser que hagin de redefinir algunes marques, hagin de veure la distribució, hi ha algunes feines, no feines titàniques, sinó simplement d'acomodació als mercats. Els mercats contínuament els canvien i contínuament s'hi acomoden i fan noves campanyes i nous envasos i noves maneres de distribuir. Si ara la gent no té tants calés, fan envasos més petits i més grossos. És a dir, ostres, és el món el món de l'economia, dels serveis i dels negocis.
No se'ls hi presenta una feina titànica.
No, jo crec que no.
Relativament fàcil.
Crec que no. I s'entén la resistència perquè allò que no volen és soroll, no volen calma, però si el soroll que preveuen que podem fer nosaltres és pitjor que la resolució del problema, voldran la resolució del problema i la voldran ràpida. És possible que nosaltres dèiem tenim pressa, fent servir l'expressió del president Barrera, però em temo que els altres acabaran tenint més pressa que nosaltres a resoldre-ho i per tant que igual ens empenyen, diuen, escolta, d'acord, però liquideu-ho aviat, això ara no ens estigueu aquí 3 anys amb les potes en l'aire, no?
Jo tinc un amic del gremi ferroviari que sempre m'ho explica amb una paraula que no he aconseguit recordar mai, que es veu que en el món dels ferrocarrils n'hi ha una espècie de pendent que no l'has de posar mai a prop d'una estació, perquè en quan un tren entra en eixa pendent és gairebé impossible frenar-lo, no? Has d'accelerar-lo i no sé què. I el dia de la manifestació m'ho va dir, diu, ens hem posat en la pendent aquesta. És a dir, ara no pot, això no es pot frenar, això és una altra cosa. I jo crec que a mi el que em va impressionar més a la manifestació és la enorme alegria de la gent. Sí. És a dir, veure en un dels pitjors moments de la història d'Europa, no cal que dramaticem, n'hi ha hagut de molt pitjors, però vaja, no és un moment dolç, és un moment molt complicat. En un dels pitjors moments de la història d'Europa, un poble al carrer tan feliç, era una lliçó per a tot el continent, no? Era allò alerta, eh?
Isaiah Berlin, el gran pensador europeu, explica en un llibre que recull uns textos sobre nacionalisme publicat per Tàndem de València, diu que els grans canvis del segle XIX i XX, els grans canvis socials, només s'han produït sempre que han sigut capaços d'associar-se a les reivindicacions nacionals. És a dir, que si no hi ha un fons de reivindicació nacional, la gran transformació no acaba de quallar amb res. Jo crec que nosaltres ara estem en condicions de que, junt amb aquesta reivindicació nacional, s'hi sumi el que tots n'esperem, que és, primera, un aprofundiment democràtic, és una radicalització dels processos democràtics. Jo vull la independència per ser un país finalment democràtic i, per tant, formes de participació molt més sòlides, molta més transparència en la gestió dels governs, molt millor control, possibilitat de referèndums. Això és per això que volem la independència, no volem per poder cantar cada 11 de setembre, perquè això fins aquí ja hi arribàvem, no? Per tant, i a més en aquest projecte nacional que podem incloure-hi la radicalitat democràtica i naturalment més justícia social, que és l'altra gran demanda. Tots tenim la impressió que la independència ens permetrà aportar tot això de nou.
Molt bé, doncs hem acabat més gotat l'hora del
programa. Ja fa estona que hem passat del milió i mig d'euros.
Ja fa estona que hem passat del milió i mig d'euros que hem volat mentre estàvem fent aquest internauta aquesta setmana amb Salvador Cardús, amb el seu barret en aquesta ocasió de la fàbrica espolímetre.cat, recordeu espolímetre.cat, allà podeu trobar aquestes dades. Moltes gràcies, Salvador, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Amb Joan Jofre, gràcies, Joan. Amb
moltes
el
gràcies.
Martí Crespo, com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una cançó de les que es graven en aquests petits concerts que fem a VilaWeb en acústic. Aquesta setmana és la cançó del Soldader, dels Manel, precisament. Ens tornarem a trobar divendres. Ara se m'ha colat l'any passat, divendres de la setmana vinent, al podcast, a través de les més de 150 ràdios també que emeten el programa, com sempre, així a l'Internauta.
Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deurà voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intent de no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert els homes resen. Ja cobert els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell, intentant no pensar en res. Des de pro es van fent grossos els turons. Soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em cabeça el cervell, es planteja el soldadet. Les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago, quan no mirin jo m'amago. Però sempre miren i el vaixell s'està aturant. Les comportes s'han obert i en un segon s'inunda el mar. De soldats disparant a l'infinit, amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé, fins que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany i en tocar-se-la li queda tot el braç tacat de sang. Gira el cap a banda i banda, seu a la sorra i descansa. I mentre arriba el coi de metge, el soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li intuir que l'estimo més del que m'estimo a mi.